Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Tribunal Suprem ha denegat avui la llibertat preventiva als 9 processats que són a la presó per l'1 d'octubre durant el judici que començarà d'aquí uns dies. Ho argumenta amb l'increment de risc de fuga durant els últims dies. A més, diu que el cas no és equiparable al de l'opositor turc Demirtas perquè no hi ha persecució d'idees ni es criminalitza una ideologia. En la interlocutòria feta pública, el Tribunal Suprem ha esmentat que hi ha més risc de fuga, ja que és un fet visible que a l'estranger, segons diu, hi ha estructures i institucions organitzades que els podrien oferir ajuda. Els taxistes de Madrid han estat notícia avui i els dels vehicles de turisme en conductor a Barcelona, igualment. Centenars de taxistes de Madrid han estat desallotjats aquest matí al passeig de la Castellana i s'han concentrat després davant de la seu del PP, on han demanat la dimissió del president autonòmic Ángel Garrido i han titllat de corruptes els polítics. A Barcelona, els BTCs han qualificat de positiva la reunió que han tingut amb el Departament de Territori, tot i que es manté de moment el decret que la Generalitat té previst aprovar demà en la reunió del Consell de Govern. Aquest decret obligarà a contractar un BTC amb 15 minuts d'antelació com a mínim. En plana internacional, destaquem que la devastació de la ciutat siriana de Raqqa, més d'un any després de la derrota d'Estat Islàmic, és una realitat, segons explica avui Televisió de Catalunya, a través de la seva corresponsal, Txell Feixas, que ha explicat el dia a dia en un reportatge especial d'una ciutat destruïda pels extremistes islàmics. Tot això mentre es manté l'esperança d'un final proper de la guerra. En plana cultural, recordem que els Premis Gaudí es van lliurar ahir a la nit amb la gran triomfadora entre dos aguas, la pel·lícula del director gironí Isaki Lacuesta, que es van dur 7 premis, entre ells el de millor protagonista masculí i millor direcció. El guardó de millor pel·lícula va ser per a Les distàncies, d'Helena Trapé. La màgia va estar present en tota la gala celebrada al Palau de Congressos de Catalunya amb el Maclari com a mestre de cerimònies. I Stella Maris, a Barcelona, al moll de Sant Bertran, acollirà demà a les 7 de la tarda una celebració ecumènica amb la participació d'ortodoxos, luterans, anglicans i catòlics, organitzada per l'Apostolat del Mar de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. Avui és dilluns. Ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Vine a conèixer l'Illa dels Cavallers amb el Club Més Amics. Del 25 al 29 de maig, Malta ens obrirà les portes per descobrir-nos la ciutat medieval d'Amdina, les catacumbes de Sant Pau i Sant Àgata, el patrimoni històric de la seva capital, La Valeta, l'illa germana de Gozo i tantes sorpreses més. Del 25 al 29 de maig, Malta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Les nits de diumenge a Ràdio Estel també tenen jazz. És que quan una cosa és bona, som pesats. Acaba la setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els autors i els intèrprets que segur coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. El cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, president de la seva Càritas diocesana i també pastor responsable de Càritas Catalunya a la Tarraconense, presidia ahir a la tarda a la Basílica de la Sagrada Família la missa pels 75 anys de Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat és pionera a Catalunya i a Espanya quan va néixer amb aquesta estructura organitzada l'any 1944. Amb la nau principal plena a vessar, sobretot de treballadors, voluntaris i col·laboradors de Càritas amb les seves famílies, els participants van compartir l'essència d'una de les dimensions de l'Església, que és l'acció generosa per ajudar les persones més necessitades i per intentar que surtin de la seva situació. Amb l'arcabisbe de Barcelona van concelebrar els seus bisbes auxiliars Sergi Gordo i Antoni Vedell, l'auxiliar de Terrassa Salvador Cristau, el bisbe guatemalenc Pablo Vizcaíno, de visita aquests dies a Catalunya, i desenes de preveres amb l'assistència dels diaques Josep Matas, que és el delegat episcopal de Càritas a Barcelona, i Jordi Albert Garrofer, entre molts altres. En l'homilia, Omella va recordar que ja abans de tenir la forma caritativa actual, l'Església sempre ha donat una atenció al patiment, al sofriment, al crit del pobre. Referint-se als inicis de la mateixa Església, el cardenal va destacar que els apòstols ja van posar en marxa el treball evangelitzador i van instituir la diaconia, els diaques, precisament per servir i ajudar els pobres. I va posar com a exemple Sant Llorenç, a qui van demanar en temps de Dioclecià, emperador romà, que mostrés les riqueses de l'Església i ell va portar-hi tots els pobres, en aquest cas, de Roma. Joan Josep Omella va comentar en un altre moment que Càritas treballa també per erradicar la pobresa, per buscar les causes que porten a aquesta misèria, a la injustícia d'aquest món, i va elogiar el treball de voluntaris i professionals per sensibilitzar la societat i perquè així no hi manqui l'amor i la solidaritat. Finalment, l'arcabisbe de Barcelona va demanar a Càritas que sigui l'ànima i l'estímul per a la comunitat cristiana i la caritat, perquè tots tenim, va concloure, un àngel, i cadascú pot ser-ne també un per als altres. A l'inici de la celebració, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, va assegurar que l'entitat porta el nom de tots els socis, donants, mossens, voluntaris i contractats que han ajudat durant aquests 75 anys a acompanyar al voltant d'un milió i mig de persones i construir la realitat que existeix avui. Entre altres persones hi havia també el president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón, i la secretària general de la mateixa confederació, Natàlia Peiro, i, entre molts altres dirigents de Càritas a Catalunya, el mateix president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Felicitem avui, per començar el nostre programa, Càritas Diocesana de Barcelona per aquests 75 anys. Després aniran venint els 75 de les altres Càritas Diocesanes, amb tota seguretat, els propers anys. Però aquesta va ser pionera i, per tant, no només felicitem la Diocesana de Barcelona, sinó també tota l'acció caritativa de l'Església a Catalunya, que recull l'esperit dels inicis de la mateixa Església. Avui el protagonisme és per a l'economia. La Comissió Econòmica de Càritas Catalunya serà molt present avui en el nostre programa. Després d'un comentari inicial amb reflexió institucional de la Comissió d'Economia de Càritas Catalunya, que serà llegit pel voluntari de Càritas Diocesana de Lleida, Tino Cichonda, després tindrem una entrevista amb el mateix president de la Comissió Econòmica, o coordinador, millor dit, Josep Anton de la Fuente. La nostra col·laboradora del Bisbat de Lleida, Marta Mas, parlarà amb ell uns minuts sobre aquest treball en l'economia de Càritas a Catalunya. Després del resum informatiu, ens visitarà Martí García, director general de Campos Estela, una de les entitats guardonades en un lliurament de premis que es va fer a Càritas Diocesana de Terrassa aquesta setmana passada. Tot això amb l'agenda i una miqueta més us acompanyarà fins a les 9. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de la resta del nostre equip, amb la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El missatge de la caritat.
És una reflexió avui, com us dèiem, de la Comissió d'Economia de Càritas Catalunya, que ens llegirà tot seguit el voluntari de Càritas Diocesana de Lleida, Tino Cichonda. Tino, endavant, bona nit, benvingut.
Bona tarda des de Lleida. Bona tarda, Ignasi. Gràcies per donar-nos l'oportunitat de compartir un moment de reflexió entre els oients de Radio Estel i, en particular, el programa de la veu de Càritas. Avui us volem parlar de la necessitat de col·laboració entre l'empresa i la resta de la societat, i que va més enllà de la circularització de l'economia productiva. La responsabilitat social corporativa, o RSC. Què ens suggereix les paraules responsabilitat social corporativa o les sigles RSC? Empresa? Societat? No anem mal encaminats, però la finalitat que coneguem una mica més a fons el tema, avui volem explicar-vos des d'aquest programa en què consisteix i quines són les principals formes d'actuació d'aquesta nova visió del sector empresarial. La responsabilitat social corporativa és una determinada forma d'actuació que adopten les empreses, basant-se principalment en els possibles impactes que la seva activitat pot causar tant al seu entorn més pròxim, els clients i els empleats, com en l'entorn que les envolta, la societat i el medi ambient. Si bé és cert que la definició de responsabilitat social corporativa pot variar depenent dels diferents punts en els quals aquesta s'apliqui, existeixen alguns conceptes o elements bàsics que no podem faltar amb cap d'elles i que serà primordial tenir sempre present. Quins són els principis de la responsabilitat social corporativa? El compromís per part de les empreses, perquè aquesta visió es transmeti a la societat a través de la seva activitat. La conducta ètica, mitjançant la pràctica de negocis que es considerin acceptables des del punt de vista social, més enllà de les pròpies expectatives de l'activitat empresarial. L'adaptabilitat, per la qual la responsabilitat social corporativa variarà en funció dels objectius de la mateixa i l'entorn en el qual es vagi a aplicar, procurant una accessibilitat i el més àmplia possible per a tota mena de persones. L'acompliment ambiental, perquè cap societat pot portar un bon nivell de vida quan a benestar sense un entorn propici per això. Tot això cobra sentit en el moment en el qual som conscients que el concepte de responsabilitat social corporativa sorgeix davant d'una major obertura del món, gràcies a la globalització, perquè és important que, si ens obrim al món, ho fem d'una manera responsable i respectuosa. Una vegada conegudes les bases d'aquesta forma d'actuació, podrem veure els principals beneficis que aquesta comporta, tant per a les empreses com per a la societat en si, responsables primers que aquesta iniciativa es trobi cada vegada més estesa. Quins són els beneficis de les activitats entorn de la responsabilitat social corporativa? Els beneficis obtinguts són els següents. Milloren la productivitat dels treballadors mitjançant l'accés a serveis que s'encarreguin de la cura dels seus fills, per exemple. Proporcionar una satisfacció assegurada per part dels clients. Això pot abastar des d'una forta política de protecció de dades fins a la integritat en la creació dels productes o serveis que es proporcionen als clients. Disminució de costos, tals com el lloguer, gràcies a la flexibilitat dels horaris, el costos per baixes mèdiques, gràcies a la política que assegurin el benestar dels treballadors i de l'empresa, etc. Millorar en la reputació i la imatge de la pròpia empresa, ja que el fet que aquest es trobi compromès amb els valors fonamentals tant en pro de la societat com del medi ambient farà que la percepció que es tingui d'ella sigui molt més positiva. La contribució a la reducció de la pobresa i el foment del desenvolupament, la qual cosa al seu entorn suposa un suport fort als drets humans i fonamentals. Finalment, i a manera de resum, no hem d'oblidar que la responsabilitat social corporativa és molt important, ja que actua sobre els principals pilars que són necessaris per al desenvolupament positiu d'una societat. Sobre els drets humans, les pràctiques saludables d'ocupació, les principals qüestions i els problemes mediambientals, la primacia dels interessos dels clients com a consumidors, la protecció de la salut dins de l'entorn laboral, la calcuosa comportarà una bona salut també fora d'ell, la lluita contra la corrupció i el frau, entre d'altres. La Comissió Econòmica de Càritas Catalunya.
Gràcies, Tino, per aquestes paraules que recullen el comentari compartit avui amb els oients des de la Comissió d'Economia de Càritas Catalunya. Seguim a Ràdio Estel, a la veu de Càritas.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El treball caritatiu de la setmana.
De la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya volem parlar durant els propers minuts amb el seu coordinador, Josep Anton de la Fuente, que també és administrador de Càritas Diocesana de Lleida. Des del Bisbat de Lleida saludem Marta Mas, que conduirà aquesta entrevista tot seguit. Marta, bon vespre, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel. Endavant.
Hola, bona tarda. Avui ens acompanya en aquest programa de la veu de Càritas Josep Anton de la Fuente. Ell és l'administrador de Càritas Diocesana de Lleida i coordinador de la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya. Bona tarda, Josep Anton.
Bona tarda, Marta.
Tot i que ja és la segona vegada que tenim aquí un representant de la Comissió Econòmica de Càritas amb seu a Catalunya, ens podries explicar breument qui forma aquesta comissió i quina és la tasca que desenvolupa?
Bé, no, la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya està formada pels 10 administradors de les diferents càritas diocesanes, juntament amb el president de Càritas Catalunya i l'administrador de Càritas Catalunya. Entre les tasques que ens han encomanat està l'elaboració de la part econòmica de la memòria anual de les accions que realitzem en el conjunt del territori català. Per això, el que fem és anar coordinant per tenir un lèxic comú i homogeni que ens permeti poder traslladar amb transparència a tots, en general, i als nostres col·laboradors i agents de Càritas en particular, la informació de quins són els recursos econòmics amb els que comptem i de quina forma s'han utilitzat aquests recursos en atendre a les persones a les nostres institucions. Clar, el trobar-nos els administradors de les Càritas ens ha permès compartir experiències, mètodes, coneixements que ens han ajudat a ser més eficaços. Ara, també és cert que el compartir el dia a dia també hem descobert les tendències de canvi sobre els orígens dels ingressos que tenim. que cada vegada són més minsos i volem avançar-nos a les possibles davallades. Clar, estem intentant buscar noves formes de captar l'atenció a aquelles persones que ja són sensibles a les situacions de necessitat d'altres i que puguin col·laborar amb els nostres projectes. Aquesta seria principalment les tasques que ens encomanen amb aquesta comissió.
Josep Anton, ens pots parlar, doncs, sobre la tendència dels vostres ingressos?
Bueno, l'any 2017, gairebé una quarta part dels ingressos que van arribar a les Càritas Diocesanes van ser fons públics, el que diem i coneixem tots com a subvencions. La resta d'aquests ingressos van ser fons privades. I la majoria d'aquests ingressos que van rebre de fons privades ho van fer persones i entitats privades que ens han ajudat. Però el que és cert és que els últims anys estem observant que les donacions estan baixant un any darrere d'any. I aquest fenomen s'està repetint en moltes càrites. Clar, hem de mirar de corregir el que està passant, no? Hem de buscar o cercar el que provoca aquesta tendència, que, pel que he comentat amb els companys, sembla ser que l'any 2018 això també ha tornat a succeir. Val? Això és el que ens està passant.
I teniu alguna pista de per què passa això, Josep Anton?
Bueno, bé, no tenim tota la informació del que passa, ni tenim la boleta màgica per saber el que està passant, no? No sabem què passa ni quins són els motius que han portat a ser solidari i col·laborar o deixar de fer-ho, aquesta col·laboració en Càritas. Però el que sí que intuïm és que la repetició als mitjans de comunicació de que la recuperació de la crisi econòmica ja ha passat, doncs ha pogut portar que la gent pensi que ja no hi ha necessitat d'ajudar les persones o que no cal continuar ajudant-los perquè tothom ja ha sortit d'aquesta crisi. Clar, el que és cert és que les persones i les famílies que no tenen ingressos suficients per viure dignament ja no són solament les que no tenen treball, sinó també els que la precarietat i la baixa remuneració de les seves feines, de les seves ocupacions, no els permet arribar a final de mes. No? Els indicadors econòmics podran dir el que vulguin dir, però el que encara passa és que queda molta gent que pateix i que pateix una cronificació de la seva situació, de com estan. I el que tots som conscients de que queda molt per redistribuir millor la riquesa que ens generem entre tots. I que cada vegada va parar aquesta riquesa a grans fortunes i a les multinacionals.
I podria passar que algun projecte o programa d'alguna Càritas diocesana trontolli per falta de recursos?
Uf! Home, podria ser, però per la general, cada Càritas desenvolupa els seus programes i projectes en funció dels recursos amb els que compta o els que creu que podrà comptar i que es van repetint any rere d'any, no? Si no hi ha cap sorpresa, això el que està passant. Què vol dir això? És fàcil de dir-ho en un dit popular, no? No es tirem més el braç que la màniga. Encara que de vegades veiem necessitats que no sols són econòmiques, que s'haurien d'atendre i que no podem fer-ho, doncs, bueno, no podem ser substituts de l'administració. Intentem ajudar els més febles. I ho fem fins on ens permeten els recursos que ens arriben o que generem nosaltres. Clar. Si passés això, de que algun projecte pogués trontollar, el que caldria mirar és d'evitar-ho de manera solidària entre totes les Càritas i corregir aquesta situació. Bueno, també aprofito que em preguntes això perquè anticipant-nos amb aquesta situació que podria passar, enguany, Càritas Catalunya ha posat en marxa la creació d'un fons d'emergència per a les Càritas diocesanes, per evitar això.
I ens podries explicar què significa aquest fons d'emergència i com es nodreix aquest recurs?
Et respondré començant per la part final de la pregunta. A Càritas Catalunya arriben també donatius i col·laboracions. Són de gent que, o empreses que els és més fàcil atensar-se a Càritas Catalunya que no a una Càritas en particular perquè tenen acció a tot el territori. Però, com ja saps, Càritas Catalunya no té acció social directa al territori, sinó que un cop cobertes les poques despeses de funcionament, redistribueix aquests recursos a les Càritas de Catalunya. I la major part del que s'ha rebut se destinen a projectes en concret. Per exemple, el projecte de beques de menjador. Val? Però què va passar? Que les Càritas de Catalunya, preveient que pogués passar que alguna es quedés sense recursos per algun projecte, van decidir que dels ingressos anuals nets es reservaria un 10% per crear aquest fons. I si fos el cas, que amb això no fos suficient, es plantejaria un sistema de quotes proporcionals perquè cada una de les crèdits d'Isanes aportés en la seva mesura amb aquest fons. Val? Val. El que hem de pensar és que aquest fons no es tracta de cobrir emergències, que sempre n'hi ha i malauradament n'hi haurà, sinó el que ha de cobrir són l'emergència d'una Càritas que ja tingui un determinat projecte o un servei, però que per una situació inesperada hagi perdut de manera sobtada aquest diners de recursos i vegi compromès la sostenibilitat o per supervivència del servei que està fent. Val. Amb aquest fons el que realment es fa és visible la comunió cristiana de béns. No? Què vol dir això? Doncs és compartint un recurs per fer possible que una creació en concret pugui tirar endavant i no perdi l'ocasió de seguir ajudant aquell que més necessita. Llavors, això és la sensació d'aquest fons, eh? És ajudar amb algú que per alguna qüestió inesperada hagi perdut algun recurs.
Ens has comentat que s'ha posat en marxa. S'ha fet anar aquest fons d'emergència amb alguna Càritas Catalunya?
Bueno, doncs sí, sí. La setmana passada es va reunir la comissió de seguiment d'aquest fons, que una de les... Com començava al començament de l'entrevista, una de les funcions d'aquesta comissió és econòmica, és formar part d'aquesta comissió de seguiment, i entre les persones que es van reunir vam decidir dotar dos projectes molt similars. Un era per atendre les necessitats bàsiques de dos pisos compartits per persones sense llars, que aquest projecte el va presentar la Càritas Diocesana de Sant Feliu, i un altre va ser per el que havia presentat la Càritas Diocesana de Solsona per una casa per a dones que es troben en situació de vulnerabilitat. La particularitat d'aquest projecte, que està funcionant però se va quedar per falta d'un ingrés que teníem previst, se va quedar una mica curtet, és que aquest projecte està desenvolupat a Berga, tot i que pot acollir a dones arribades de tot el territori català. Bueno, d'aquesta manera s'ha ficat en marxa en funcionament aquest fons, que com ja he dit, se nodreix de les aportacions directes a Catalunya i que es distribueix entre les 10 Càritas. Clar, inicialment està també pensat en que això sigui per ajudar a les Càritas que tenen menys recursos econòmics i humans i que tenen dificultats per sosteniment econòmic d'un projecte o serveis que ells consideren que val la pena mantenir.
També m'agradaria parlar una mica de com podem ajudar a millorar la situació de les persones en risc d'exclusió.
Bueno, la meva opinió, crec que un primer pas seria fer-nos conscients de que molts tenim una vida més o menys còmoda pel sol fet d'haver nascut aquí i en una família amb capacitat d'atendre-nos. Aquesta sort no la té tothom. Llavors, això seria saber ficar-nos en la pell de l'altre, no? El que seria l'empatia, no? Col·locar-nos en la situació d'un altre que no ha tingut aquesta sort que hem tingut nosaltres. Després, un cop hem reconegut que el que tenim no és nostre, sinó que ens ho han deixat per viure, i que al final, així és així de clar, ho tornarem tot, doncs no ens en donem pas res del que tenim aquí, sinó que el que hem de fer ara és compartir tots els recursos, tant els naturals com el que ens ha donat Déu per aconseguir explotar aquest planeta, que no són exclusiu de ningú, sinó que són de tots els humans, com diu el Papa Francesc en l'encíclica de Laudato Si. Clar, això és molt fàcil de dir, no? Això sí, la panacea seria la constitució del regne, no? Clar, però mentre no arribem a aconseguir a compartir entre tots el planeta, el que podem fer anant és compartir cadascú de nosaltres el que tenim. Nosaltres tenim temps, o hem de buscar tenir temps pels altres. Tenim recursos com la roba, l'habitatge, els diners. Però també nosaltres podem millorar la situació d'aquestes persones si ajudem a fer sensibles als poderosos, a les estructures econòmiques, als polítics i als empresaris deshonestos. En particular, que entre tots deixin d'engreixar els comptes corrents i facilitin l'accés a un treball decent i digne a milions de persones. Així serà com construirem i viurem en un món més just.
M'agrada molt aquesta última frase que has dit, Josep Anton. El que passa que també m'agradaria aprofitar que estem aquí als micros i i que puguis explicar a la gent com ho pot fer per col·laborar, no? Dèiem que han baixat una mica els donatius i una mica com ho poden fer per fer un donatiu, i també jo penso que hem de ser conscients que no cal fer un gran donatiu, sinó que a vegades també tothom que pugui aportar el poc que pugui, tot suma, no?
És cert, és cert. La suma de tota la generositat acaba fent viables moltes ajudes a moltes persones que els hi va falta, no? És molt senzill, i crec que la part final és aquesta, no? El tenir temps i a vegades de dir, bueno, doncs mira, de tota la cifra del que jo acabo tenint durant el temps, l'any, el mes o el que vaig guanyant, doncs pensar en quina part puc dedicar del que jo tinc o que jo ingresso i donar-lo a algú que li faci falta. Si ens arriba a nosaltres a Càritas, ens ajudaria moltíssim. I seria més fàcil si aquesta generositat fos mantinguda en el temps, de manera que no ens fes falta esperar a rebre o no rebre, sinó que podríem programar millor les accions. No? Això voldria dir que la gent es fes soci de Càritas, de la seva Càritas parroquial, de la seva Càritas diocesana, del lloc que tingui més pròxim. Aquesta petita quantia que fes de manera repetitiva facilitaria projectes de continuïtat i seria molt més còmode treballar per ajudar les persones que li fa falta.
Ah, perquè, diguem, si es fa una donació a una Càritas parroquial, això va amb una bossa comuna i després es distribueix...
Hi ha de tot.
Com funciona això?
Cada Càritas és un món. Totes tenen el mateix objectiu, que és ajudar les persones. Hi ha molta diversitat al territori. Per exemple, és molt fàcil d'entendre que la diòcesi de Barcelona, que és molt concreta, amb una població molt concentrada, l'organització... és molt més fàcil que el territori. Les parròquies, si tenen ingressos i són potents, juntament amb els serveis de la diocesana, puguin atendre directament a persones de la seva parròquia. D'acord? Això ho traslladem a territoris grans com la diòcesi d'Urgell o la de Solsona, o Lleida en particular, que estan molt més diversificades, doncs aquests diners que poden arribar en concret a la diocesana, llavors sí que es poden fer programes per arribar a dotar de serveis als llocs on convinguin més. O sigui, cada Càritas, ja sigui parroquial, diocesana o arxiprestal, té capacitat d'organitzar-se i amb els recursos que rep o que li poden traslladar de la diocesana, atendre les persones.
Doncs moltes gràcies, Josep Anton, per haver vingut al programa i esperem poder-te saludar ben aviat.
Bueno, gràcies a vosaltres i esperem que la gent ens hagi escoltat i hagi entès que del que tenim compartit pot fer un món millor.
Moltes gràcies.
A tu.
Moltes gràcies, senyor Josep Anton de la Fuente, administrador de Càritas Diocesana de Lleida i coordinador de la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya. Gràcies també, Marta Mas. Ens retrobem en properes ocasions, avui també integrant de l'equip de la veu de Càritas. Seguim ja amb les notícies i la segona part, el testimoni, amb l'agenda i el comiat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
La Fundació Jaume Rubió, com a programa d'ocupació de Càritas Diocesana de Lleida, és l'entitat responsable d'implementar projectes per al foment de l'ocupació i la millora de competències formatives dirigint-se a aquelles persones més vulnerables de la nostra societat. Ara, en el marc de les activitats dutes a terme durant el 2018, l'entitat va implementar concretament el curs de formació ocupacional FILS per a la inserció entre els mesos de setembre i desembre passats, en què hi van participar 9 alumnes, totes elles dones. El curs va estar finançat de forma majoritària per la convocatòria Apoyo al Empleo del Banc Santander. El lliurament de diplomes ha tingut lloc recentment, concretament el dia 16 d'aquest mes de gener, a la seu de la Fundació Jaume Rubió, amb la presència de les alumnes que l'han finalitzat, de la docent del curs i també de tècnics de l'entitat. L'empresa d'inserció Troballes, promoguda per la mateixa Fundació Jaume Rubió, col·labora i fa possible la realització del curs que es du a terme en una de les botigues que l'empresa té a la ciutat de Lleida. Aquest proper mes de febrer, que estem a punt de començar, està previst que s'iniciï un nou curs Fils per a la inserció, de durada fins al maig. Serà ja la quarta edició i espereu que compti també amb finançament de la convocatòria Apoyo al Empleo. El punt de trobada Sant Jordi de Bellpuig va acollir divendres 18 de gener al vespre una trobada per agrair la gran tasca que els diferents voluntaris i voluntàries i les educadores socials de Càritas Interparroquial de Bellpuig, a Vilanova de Bellpuig, Preixana, Seana, porten a terme. L'encontre va començar amb una pregària a partir del miracle de la multiplicació dels pans i dels peixos que Jesús va fer després de la seva invitació als deixebles, dient-los que donessin menjar ells mateixos. Abel Trulls va recordar que tothom qui col·labora amb Càritas està portant a terme aquesta invitació del mateix Jesús, ja sigui donant literalment menjar o satisfent, ja sigui també alguna de les moltes necessitats que existeixen a la nostra societat. Després, les educadores socials Elisabet Martínez i Maria Mercè Saladrigues van exposar quin era el seu treball dins l'entitat, que era el d'atendre les persones quan tenen alguna necessitat, coordinar programes, tenir un contacte permanent amb les institucions públiques dels pobles, organitzar formacions i altres tasques. També hi va haver espai per conèixer la realitat dels diferents programes de Càritas. Van ser els mateixos voluntaris els qui van explicar la realitat de cadascun dels serveis que s'ofereixen, concretament Rober Pau Casals, Rober Punt de Trobada de Sant Jordi, Rebost Solidari, Reforç Escolar de Bellpuig i de Vilanova de Bellpuig, Aules de Català i Castellà per a Immigrants, Bellesa i Taller de Costura. La trobada va acabar compartint un sopar fratern, tots els participants, preparat per alguns dels voluntaris. Diversos grups d'infants acompanyats pel personal dels serveis educatius de Càritas, famílies de participants, voluntaris de totes les edats i una representació institucional de l'entitat van gaudir d'una gran tarda de bàsquet dissabte 19 al pavelló de Fontejau, a Girona. En total, gairebé 250 persones vinculades a l'entitat catòlica van ser convidades pel Club Bàsquet Girona, presidit per Marc Gasol, en el marc d'un nou acord de col·laboració amb Càritas Diocesana. La representació de l'organització catòlica va poder veure el partit des de la graderia i un grup, fins i tot, va poder-ho fer des de la llotja presidencial cedida per a l'ocasió. A més, durant el descans, els voluntaris van desplegar una pancarta amb el lema Mouta, atura la pobresa, i es va difondre el vídeo de presentació de Càritas per les pantalles del pavelló. També durant el descans, una vintena de nens i nenes dels serveis educatius van practicar tirs lliures, entre aplaudiments. Els responsables del Club Gironí i de l'entitat catòlica van valorar molt positivament aquesta primera acció del nou acord de col·laboració i esperen poder viure moltes més tardes de bàsquet i d'inclusió social. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, va presidir dimecres passat, dia 23, la primera nit de les entitats i empreses amb cor de Càritas Diocesana de Terrassa. A l'acte es va reconèixer el compromís que tenen amb les persones més vulnerables des de l'associació dins la diòcesi i el diari de Sabadell, Campos Estela, el diari de Terrassa i la Fundació Bancària La Caixa. Va conduir l'acte Pere Pardo, que és secretari general de Càritas Diocesana, i també Salvador Ubiols, director general de Càritas, en la benvinguda a l'acte, va remarcar la gran importància de la tasca de sensibilització que realitzen els mitjans de comunicació amb la tasca de l'entitat i l'actitud proactiva de Campos Estela, que des d'una empresa familiar va promoure la creació del menjador social de Rubí, en el qual col·laboren cada any servint més de 10.000 àpats. Va agrair, a més, el compromís social de la Fundació Bancària La Caixa. En acabat l'àpat, a càrrec del restaurant La Rambla de Sabadell, el bisbe de Terrassa va fer lliurament dels guardons als representants de les entitats homenatjades, agraint el seu compromís. Josep Àngel Said va agrair concretament l'assistència del centenar de persones presents i va comentar que la primera creu de Càritas va ser lliurada al Papa Francesc en reconeixement de la seva missió i compromís. Va reflexionar igualment sobre el moment actual que vivim i l'emergència de noves pobreses, i com es fa present l'amor de Jesucrist a través de tantes persones i institucions. El prelat va introduir també el concepte de minories creatives que són proactives i amb capacitat de generar esperança amb el seu compromís social. I acabem aquest resum informatiu explicant-vos que Càritas Diocesana de Vic va celebrar dissabte passat a la sala d'actes del Seminari de Vic una assemblea extraordinària. En aquesta sessió, a la qual van ser convidades a participar totes les càritas de la diòcesi, es van presentar els reptes i objectius per al 2019 i es va aprovar el pressupost per aquest any. L'assemblea va ser presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova, i tenia com a objectius fixar les línies d'actuació i el pressupost a començaments d'aquest any i presentar a les Càritas les bases de la convocatòria del fons diocesà. Aquest fons tindrà una assignació de 150.000 euros a la qual podran optar-hi projectes que presentin les diferents càritas i que treballin a favor de la promoció i la integració de la persona, seguint l'actual model d'acció social de Càritas que aposta per empoderar més enllà d'una acció únicament assistencial.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. Veu dels testimonis.
L'empresa Campos Estela va ser una de les guardonades dimecres passat en la primera nit de les entitats i empreses en cor de Càritas Diocesana de Terrassa. És la nostra protagonista avui a la veu dels testimonis. Parlarem concretament amb Martí García, que és el director general de Campos Estela. Senyor Martí García, bona nit i moltes felicitats. Benvingut.
Bona nit i moltes gràcies.
Bé, primer de tot, tenint en compte que vostè representa una empresa, però que té també tot un historial, ens pot explicar una mica en quin moment comença l'activitat del restaurant que es diu Compostela, i d'aquí ve el nom també de Campos Estela, o al revés, no, diguéssim, i com és la seva evolució cap a l'empresa que, a més de tenir un bar, gestiona menjadors escolars.
El bar ja fa anys que està tancat perquè ma mare es va jubilar, però tot això comença... Mon pare és originari de Santiago de Compostela, uh-huh. I a mitjans dels 60 va fer el camí a l'inversa. Ell deia que des de petit tenia ganes de conèixer Barcelona i va escapar-se a conèixer Barcelona, i el que li va passar és que va conèixer ma mare. I aleshores ja es va quedar.
Per tant, sa mare sí que és catalana, no?
Sí. Molt bé. I aquell cap de setmana doncs, se'ls va complicar, havien de buscar-se alguna cosa per tenir un sostén, per tirar endavant la família. I a l'any 68 obren el bar Compostela, Sant Cugat. Ma mare cuinava molt bé, mon pare a Galícia, doncs, la seva família havia tingut algun restaurant, havia tingut algun negoci de restauració, i van pensar que era el camí. I el que passa és que pocs anys després, a principis dels 70, allà al Vallès tenim molta efervescència, es comença a fer la B30, comença a posar-se en marxa a la Universitat Autònoma i l'Escola de Mestres de l'Autònoma comença a fer servir uns espais que estaven allà, que és la Casa de Cultura de Sant Cugat ara, que és tot just al costat del bar. I a casa de petits teníem sempre gent que estava estudiant de mestres i que m'ajudaven a fer els deures, però que quan ja van acabar la carrera, doncs venia uns i li van dir a ma mare perquè no els hi feia menjar a l'escola. I així va començar.
Uh-huh. Càritas està al costat de les persones més vulnerables. I ja fa gairebé 10 anys que Campos Estela va proposar a l'entitat catòlica obrir un menjador social a Rubí, concretament, i col·laborar amb el dinar de les persones que hi participessin. Com va sorgir la idea?
Doncs la veritat és que té poc glamour. A casa sempre hi havia algú... Al Nadal, en festes, sempre hi havia algú a casa que dinava amb nosaltres plegats. És molt habitual amb la restauració doncs, celebrar aquests dinars en família. Quan algú no té on anar-hi a parar, doncs ven allà. No sé quina època de l'any, jo crec que era prop d'aquesta data, vam veure un reportatge ja fa molts anys, fa més de 10. A 4, jo crec que seria. Que parlava d'unes senyores de Granada que havien muntat quelcom que avui en dia li diríem menjador social. I, bueno, doncs allà ma mare va dir, ostres, potser seria una bona idea. Nosaltres vam anar a parlar amb el director de l'escola parroquial, amb en Lluís Laliga, que és bon amic i client, i a partir d'aquí va anar-hi a parlar amb el mossèn. El mossèn ens va adreçar a Càritas i anys després doncs, vam posar en marxa doncs, aquesta realitat, que és el menjador del Bosc.
Uh-huh. Menjador del Bosc, situat a Rubí, i suposo que ben actiu, tenint en compte les necessitats que hi ha sovint en famílies amb recursos escassos i que necessiten, no?, que els seus fills tinguin un menjador.
No s'ha aturat la feina de 10 anys cap aquí. Hem canviat dues vegades d'emplaçament. Hi ha usuaris que porten gairebé des del principi que venen allà, i el que em sorprèn a mi, jo no soc un professional del tema de l'assistència social, jo només soc una persona que dedico a la restauració i que en certs moments doncs convivim i compartim, no?, aquestes estones amb aquella gent. Em sorprèn perquè fins i tot algun dels usuaris és gent que en aquell bar, no?, doncs, fa 50 anys venia de petit a prendre coses i jo li posava el cafè.
Per tant, han conegut el bar i també han vist l'ajuda social. Que aquesta empresa Campos Estela ha pogut proporcionar darrerament. De fet, és una actitud proactiva que diu molt sobre l'ètica empresarial, permeti'm que ho digui, de Campos Estela, que va celebrar, per cert, vostè ho deia, el 1968 va néixer, l'any passat, el 50è aniversari dels seus inicis. I la setmana passada, Càritas Diocesana de Terrassa reconeixia, com hem dit abans, el seu compromís amb les persones més vulnerables, lliurant a Campos Estela la creu de Càritas. Què ha significat aquest reconeixement per a tot l'equip, senyor Martí García?
Mira, l'any 2006 va ser la primera que ens van donar un reconeixement. Jo a vegades els dic al meu equip, la meva família fa 50 anys que es dedica a això i només hem rebut reconeixements els últims 15. I han rebut molts, i això és molt, molt d'agrair, no? Perquè els primers 35 anys a mon pare ningú els hi va donar les gràcies. De fet, si fem totes aquestes coses és perquè amb el nostre ADN és això, no ens ho hem inventat nosaltres, ni ha sortit d'una escola de negoci, és perquè ells ja ho fèiem i nosaltres potser ho hem posat bonic i ara, ara també doncs, la gent es fixa més en aquestes coses. No? Jo t'he de dir que per mi és el reconeixement més bonic, el que més m'ha impactat, el que més m'ha arribat. I mira que hem anat a rebut reconeixements interessants. No? Sobretot per dues qüestions. Un, perquè vist des de la perspectiva del temps, tens la sensació que el que et dona sentit a la teva feina, a part de fer-ho bé, a part d'aconseguir els teus objectius empresarials, a part de créixer, de fer mil coses, no?, que aniria més apropat al negoci, és aquesta connexió amb la família que té tenir fer coses d'aquestes, perquè tu entres dintre d'un àmbit que has de tractar com si fos la teva família, però a mi em permet també personalment, a mi i a les famílies dels meus col·laboradors, estar-hi presents en tot això. I la segona cosa, per la seva senzillesa, no?, amb un acte que va ser fantàstic, que vam tenir un sopar preciós i molt divertit i, bueno, amb molt bona companyia, però que, a més, vam obtenir un reconeixement amb un gran valor i extremadament senzill, no?, que és com agradant.
Mm-hmm. Certament, senyor Martí García, director general de Campos Estela, les empreses són empreses i, des de la seva legitimitat, compleixen una funció de donar feina i també de guanyar diners. El que passa és que conèixer la seva ànima i la seva dimensió social també mostra que en tot es pot fer solidaritat i cooperació, no? També en aquest cas.
Fa anys que vaig sentir parlar amb un cuiner amic meu, que és dels Estats Units, i em deia que els cuiners, les empreses, no?, nosaltres teníem una enorme capacitat d'influència amb el que era la... empreses com nosaltres, que donem de menjar a la gent, no?, amb el que eren els hàbits dels nens, amb el que podrien suposar entendre l'alimentació per aquests nens dins d'uns anys, i que igual que era una gran oportunitat, era una gran responsabilitat, no? I jo penso que l'havíem d'agafar, l'havíem de liderar dintre de casa nostra, i al final aquestes actituds de responsabilitat social empresarial, al final per nosaltres estan com un... Com aquella farina que li fiques al suc al final per poder lligar-lo tot, no?, i per poder que tot tingui un sentit i una consistència. I ja estem molt agraïts, la veritat.
I com és ara tota la tasca social, tot el compromís social, per dir-ho així, de Campos Estela? Donen menjar a moltes persones? Com és actualment?
Ens vam adonar compte de que nosaltres tenim aquesta capacitat d'influència. En principi, el que tu li intentes aplicar, nosaltres sobretot fem moltíssima feina amb menjadors escolars a la província de Barcelona, i que ens donava una oportunitat per treballar al costat de les escoles i amb els nens temes com podrien ser el malbaratament, l'aprofitament segur. Fins i tot va haver-hi un any que no fa gaire vam treballar temes de mobilitat inclusiva. És a dir, vam portar una bicicleta que ara actualment està a Sant Joan de Déu, és a dir, a la Bospa, feta de trossos de bici, per les escoles, i una bicicleta que està adaptada, i vam conscienciar els nens de practicar l'esport, però practicar de l'esport adaptat i inclusiu. Clar, quan fèiem aquests projectes, com podrien ser el Pesa i Pensa de malbaratament o col·laborant amb el Recuperem, que és un projecte del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que el que fem és reaprofitament segur dels aliments, ens vam donar compte que establíem relacions amb gent de l'entorn de l'escola. I aleshores, doncs, el que vam fer també és ampliar aquesta possibilitat, aquesta disponibilitat de gent que teníem al voltant, doncs, per poder fer més coses. I centrem bàsicament amb l'actitud amb la producció amb temes de menjador social, com tenim aquest el del Bosc, a Rubí. També tenim orientats en base a tallers de cuina saludable, que els apliquem a col·lectius, doncs, sobretot amb persones amb necessitats educatives especials. Ja fa també 12 anys que treballem en un taller setmanal de cuina per nois disminuïts psíquics que treballen a la finca Font del Ferro, de Rubí, i el que donem suport és a moltes entitats amb temes de formació per nanos amb col·lectius amb risc d'exclusió, tant acollint-los com a pràctiques com oferint les nostres instal·lacions perquè es facin masterclass, per poder tenir doncs, gent que s'està formant i que veu amb l'hostaleria una possibilitat d'inserció en el món laboral.
Mm-hmm. Recordem que a través d'aquest menjador social de Rubí se serveixen cada any, segons les dades que tenim, més de 10.000 àpats. Són
sí,
molts.
Uns quants.
Uns quants, sí.
Però, bueno, són poquets cada dia i al final són 10.000 impactes, no?, que fem amb persones, amb unes poques persones. Em sembla que era Mare Teresa de Calcuta que deia, no?, si no pots donar de menjar 100, dona-li de menjar un. Doncs, bueno,
exacte.
Nosaltres puguem donar amb aquests i...
Perquè 100 és la suma d'un més un, més un.
Més un, més un, no?
Sí, de vegades no podem ajudar moltes persones alhora, però començant per una es pot estendre també aquesta solidaritat.
Ara, també és un punt de vista egoista, perquè nosaltres dos o tres vegades l'any tenim l'oportunitat d'anar i dinar amb ells i us puc ben assegurar que és... que són uns dies d'aquells que et canvien la vida, no? Que et fan la manera de percebre-ho tot d'una altra manera i t'ajuden a mantenir aquest compromís ferm.
Tot agraint avui la presència de Martí García, director general de Campos Estela, i amb la nostra felicitació des de la veu de Càritas de Ràdio Estel pels 50 anys i pel reconeixement de la seva tasca. Només una última pregunta breu. On està situat Campos Estela? Com alguna persona que ens pugui escoltar i que pugui estar interessada en els serveis que ofereixen vostès?
I Campos Estela ho podeu trobar a internet, a www.camposestela.es. Físicament tenim les oficines al Parc Tecnològic del Vallès, a Cerdanyola, tenim cuines a Rubí, però treballem en tot l'àmbit català, amb escoles de tota Catalunya.
De tot Catalunya, per tant.
Cuinar, sí.
Des de la diòcesi de Terrassa, en aquest cas, el Vallès,
sí,
van a tot Catalunya. Doncs molt agraït novament, senyor Martí García, director general de Campos Estela, felicitats, i endavant amb la vostra tasca, que també des de les empreses és molt important, amb aquest cor, no?, que Càritas vol canalitzar cap a la societat, especialment cap als més necessitats. Bona nit i fins una propera ocasió. Gràcies pel seu testimoni.
Bona nit i gràcies.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Abans de l'agenda, us recordem que el cardenal Joan Josep Omella presidia ahir a la tarda la missa pels 75 anys de Càritas Diocesana de Barcelona. Va destacar a l'homilia que la tasca assistencial és molt important per a l'entitat catòlica, però també la de l'empoderament i la de l'ajuda a atacar les arrels de la pobresa.
Càritas treballa també per erradicar, per buscar les causes que porten a aquesta misèria del món, a la injustícia que trobem en aquest món. I vosaltres treballeu per detectar i denunciar les causes de la pobresa, de la injustícia, del patiment de tanta gent. Gràcies. I ho feu amb valentia, sense violència, però amb molt amor, amb molta fe. Gràcies. És aquest el treball que teniu que fer. I al mateix temps, vosaltres feu també una altra acció pròpia de Càritas, que és sensibilitzar a la població. I esteu contínuament dins dels mitjans de comunicació, dins de la societat, en una conferència, en una explicació, de tantes maneres sensibilitzeu a la societat perquè no falti l'amor i la solidaritat.
Un altre aspecte d'aquesta missa va ser que en el moment de les ofrenes es va dipositar a les escales del presbiteri 75 espelmes per recordar l'aniversari, amb l'ajuda de nens i adults vinculats a Càritas. La pregària dels fidels, a més, va comptar amb la participació de voluntaris i professionals de l'entitat, com també la proclamació de les lectures. Tot plegat va contribuir, amb altres detalls, a fer ressonar a la Sagrada Família, d'acord amb l'esperit de la pobresa d'Antoni Gaudí, aquell cor que va portar l'arquitecte a ajudar les persones més necessitades del seu temps. En definitiva, Càritas Diocesana de Barcelona vol mirar cap al futur amb una commemoració molt especial en què es marca l'objectiu de seguir detectant noves pobreses i continuar tenint aquesta bona valoració en la societat, com també recordava el cardenal Omella.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Aquest dimecres al matí a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, on hi ha la Tarraconense, es reunirà la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya. Dimecres de 5 a 7 de la tarda, a la plaça de la Constitució número 3 de Sant Boi de Llobregat, al Baix Llobregat, es farà la darrera sessió del curs d'iniciació al voluntariat organitzat per Càritas de Sant Feliu de Llobregat, adreçat als nous voluntaris de l'entitat que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. Divendres, al claustre de l'àrea infantil i juvenil de la Biblioteca Pública de Lleida, s'inaugurarà l'exposició Ulisses Cecilú, l'odissea dels emigrants i refugiats. Aquesta mostra es podrà visitar des de l'1 fins al 28 de febrer. I també divendres, que és precisament 1 de febrer, al matí, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, es reunirà una altra comissió, en aquest cas la de Migracions de Càritas Catalunya. I dilluns vinent, a les 7 de la tarda, a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, hi haurà una nova sessió del cicle Els dilluns dels drets humans. Tractarà el tema, amb aquest títol, cap a un 8 de març dins de l'Església, i comptarà amb les intervencions de Vicky Molins, religiosa teresiana compromesa amb l'acció social i coneguda com la monja del carrer, també activista i impulsora d'iniciatives socials, i Neus Forcano, filòloga, professora de llengua i literatura i membre de l'Associació Europea de Dones per a la Recerca Tecnològica. La sessió, centrada, com podeu imaginar, en el tema de la dona, estarà moderada per Montse Santolino, periodista i també responsable de comunicació de lafede.cat. I acabem comentant-vos que dissabte, com cada 2 de febrer, i coincidint amb la festa de la Presentació del Senyor, la Candelera, tot just 40 dies després de Nadal, l'Església celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, aquest any amb aquest lema: Pare Nostre, la vida consagrada, presència de l'amor de Déu. Precisament són moltíssims i moltíssimes els consagrats i les consagrades que es dediquen a l'acció social, com Càritas, i en alguns casos fins i tot col·laboren també amb el mateix braç caritatiu de l'Església, de moltes maneres. Amb motiu d'aquesta Diada de la Vida Consagrada, diferents esglésies i sobretot les catedrals d'arreu de Catalunya acolliran diferents celebracions. Per exemple, sempre dissabte vinent, dia 2, a les 11 a la catedral de Tarragona, presidida per l'arcabisbe Jaume Pujol. A les 12 a la de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. A la mateixa hora a la de Sant Feliu de Llobregat, amb el bisbe Agustí Cortés. A les 6 de la tarda, Eucaristia a la catedral de Lleida, presidida pel bisbe Salvador Jiménez Valls. I a les 7 de la tarda a l'església del Mercadal de Girona, també missa per a la vida consagrada, presidida pel bisbe Francesc Pardo. Això ha estat tot per avui. Gràcies per la vostra companyia. La veu de Càritas tornarà ja En el primer dilluns del mes de febrer, d'aquí a 7 dies, com sempre, dilluns vinent a les 8 del vespre, a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.